Bona tarda. La policia local ha localitzat la persona que presumptament ha atropellat aquest dijous una família que es dirigia cap a l'escola Gerbert d'Orlac i després ha fugit. Segons s'informa, aquest divendres l'Ajuntament en un comunicat, la localització ha estat possible gràcies a les càmeres de control i gestió del trànsit que hi ha a la ciutat. El cos de seguretat municipal ja ha posat en marxa les diligències per denunciar els fets i ho ha comunicat a la persona conductora del vehicle presumptament implicada. Cada vegada està més a prop l'arribada de l'estiu i amb una calor que sembla imminent, la coordinadora d'associacions de famílies d'alumnes, l'AFA, està preocupada pel benestar dels infants. Critica que amb les mesures aplicades per l'Ajuntament fins ara no n'hi haurà prou per fer front a les elevades temperatures. El passat 8 d'abril, després d'una manifestació multitudinària, van reunir-se amb l'Ajuntament per estudiar les possibles vies a aplicar per abordar la calor a les aules i la manca d'ombres als patis. La coordinadora es queixa que encara no ha rebut els informes municipals de les accions a dur a terme ni el calendari d'actuacions amb què es van comprometre, diu l'Ajuntament. Arriba la quarta edició del Mes del Comerç Just, les finances ètiques i l'economia social i solidària amb una desena d'activitats per fomentar un comerç basat en la justícia social, econòmica i ambiental. La Fira d'Entitats, Jocs, Tallers, Xerrades i Tats, que se celebraran el dissabte 11 de maig de 10 del matí a 2 del migdia a la plaça d'Octavià, és el plat fort del programa. Les oficines de correus de Sant Cugat estaran obertes al públic demà dissabte al matí de 10:15 a 1 del migdia. L'empresa vol així facilitar el vot per correu i agilitzar al màxim la gestió d'aquest. Es pot votar en qualsevol oficina postal, tot i que encara continua repartint-se la documentació. Recomanen que ciutadans que ja l'hagin rebuda no aspirin a últim dia per exercir el seu dret a vot. Per cert, que el dijous 9 de maig s'acaba aquest termini per tramitar el vot per correu. I el primer equip femení de la UESC de tenis taula assoleix la permanència de Superdivisió màxima categoria estatal. Les santcugatenques han assolit la permanència després de guanyar 1-4 al Son Cladera a la darrera jornada de la competició. Les vermell i negres seguiran per tercera temporada consecutiva a l'elit del tenis taula estatal. Res més per ara. La informació torna d'aquí una hora a la mateixa sintonia i constantment a internet a www.cugat.cat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
De la tarda, 3 minuts, inici de la segona i última hora d'aquest Connectats de divendres. Anem amb la informació de servei, comencem amb el trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs a aquesta hora encara diverses complicacions a l'autopista AP7. Ara mateix hi ha un accident a l'altura de Cerdanyola del Vallès en sentit Tarragona. Està tallant dos carrils al trànsit en aquest sentit. De moment ja són 3 quilòmetres d'aturades en aquesta direcció, tot i que en sentit contrari també hi ha aturades aquesta tarda des de fa ja estona, sentit Girona, entre Bellaterra i Barberà, i més amunt també entre Mollet i Montmeló, tot plegat en aquest cas en sentit nord. A la resta, destacarem la C58 de Montcada fins al Nus, entrada a Barcelona, la C60 també a Argentona, en sentit Mataró, i les dues rondes encara amb cert volum, sobretot en sentit Besòs. És tot, bona tarda.
Gràcies i bona tarda, Eduard. Anem ara al Transmet, Daniel Cáceres.
Doncs en aquests moments podem parlar d'un divendres de plena normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana. Els principals operadors de transport no han informat de cap incidència significativa, així que el conjunt de les línies funcionen sense cap alteració destacable i es mantenen les freqüències i horaris habituals tant als serveis ferroviaris com de bus. Sí que volem destacar que aquest diumenge, amb motiu de la celebració de la cursa del Cort Inglés, hi haurà afectacions entre les 5 i les 14 hores a diverses línies de bus urbà, interurbà i de tram. Per a més informació, recomanem consultar les webs i xarxes socials dels operadors de transport. De moment, això és tot des del Transmet.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Avui coneixem el poeta i traductor Eloi Creus, de la mà del nostre company de Ràdio Castellà, Guillem Plans.
Bona tarda, Carme. Doncs sí, avui tenim Eloi Creus, que és doctor en filologia clàssica i traductor. Molt bona tarda, Eloi.
Hola, bona tarda.
L'altre dia llegia en un article al País que t'inclouen dins de la nova generació de poetes catalans.
Sí, bueno, és, com qualsevol cosa d'aquestes és una cosa bastant arbitrària, no? Perquè al final em sembla que som els que havien tret novetat, no? Potser les veus més rellevants d'entre els que havien tret novetat enguany. Mm. Però bé, jo en realitat ja soc bastant més gran que la majoria dels que apareixen, no? Jo ja passo de la trentena i allà hi ha gent bastant més jove.
32 anys. I ets
31.
Doncs ets molt jove pel reguitzell de premis que has guanyat, com per exemple el Joaquim Domènech, no? O el Núvol, o darrerament el Núvol. Jordi Domènech, sí.
Sí.
En quin moment decideixes que vols decantar-te per la filologia clàssica?
Doncs, en realitat és bastant... poc substancial. Vaig tenir una professora a l'Institut de Castellà que m'agradava, de llatí, la Teresa Xavaria, i de petit sempre m'havia agradat molt tot això dels mites grecs i pensava que la filologia potser també seria igual de divertida. Mm. I mira, m'hi vaig llançar. Estava entre història i filologia clàssica i mira, vaig tirar per filologia clàssica.
Mm. Sí que et deu venir de família, oi? Perquè recordem que el pare és poeta, escriptor i traductor, Miquel Desclot.
Sí, en realitat, però, suposo que justament perquè venia de família, jo, per exemple, vaig tenir molt clar que no volia fer filologia catalana perquè és el que havia fet ell, no? És a dir, que hi va haver una voluntat d'allunyar-me'n, però sí, inevitablement, vull dir, al final... també vaig fer filologia clàssica perquè això que et deia abans, no? Però vull dir que ell no sabia ni llatí ni grec i els camins han acabat convergint però bastant per accident, no ha estat una cosa pas o sigui, l'influència segur que hi és però ha estat indirecta i després el que sí que ens ha bueno, la feina ens ha unit bastant en aquest sentit, no? Ell m'ha ensenyat molt, això, sens dubte.
Mm. En un microcosmos tan petit com el de la literatura i més sí, entrem dins de la bombolla de la clàssica, la figura del pare, en aquest cas, ajuda o alhora fa una miqueta de nosa perquè pot ser que eclipsi mèrits propis?
Però de la filologia clàssica, mon pare no hi té res a veure, per tant, no. Mon pare no és ningú, la filologia clàssica no sap llatí, no sap grec, i a més el fet que ell firmi com a Desclot i jo com a Creus, això fa que, si jo no ho explico, la gent no ho sàpiga. Ara sí, perquè no sé qui el Wikipedia ho ha decidit posar, però fins ara jo, això passava bastant desapercebut i no ningú no ho sabia, diguéssim. En el cas de la traducció, sí, quan vaig començar a tirar premis o vaig començar a enviar coses editorials, i al principi potser no ho sabien, però després sí. I jo sempre és això, he intentat pues, això, que no ens relacionéssim, encara que me l'estimo moltíssim i l'admiro molt, però jo vull ser el meu camí, no? Mm. I llavors el fet de fer-me amb cognoms diferents ha facilitat les coses.
Quants idiomes parles, Eloi?
A veure, parlar, en parlo 4 bé. No, els que parla tothom, català, castellà i anglès, i parlo... La meva llengua de realitat estrangera és l'italià, però llegeixo també el... Bueno, llegeixo el llatí del grec i llegeixo també el francès.
En quins criteris et fixes a l'hora d'escollir la traducció d'una obra? Per voluntat pròpia, que no te l'encarregui un editorial.
Normalment és perquè, bueno, quan he traduït per voluntat pròpia és perquè era teatre o poesia, que ningú no te l'encarrega, no, això, i és perquè l'obra m'havia agradat molt. De vegades, per exemple, en el cas de les coses que he traduït a l'italià han vingut per intentar-les llegir millor, no? Dos o tres poetes que m'agradaven molt i vaig dir, ostres, això com ho diria en català? I em facilitava la lectura i després ja m'hi vaig anar animant. De vegades també és perquè les traduccions que hi havia en català em semblava que no feien justícia a l'original o que no eren prou bones o que estaven condicionades per l'època en què es van fer. No sé, per dir-te alguna, quan vaig fer la Safo, en català en vers només hi havia una traducció feta als anys 70 per un capellà. Clar, una poeta que de l'amor lèsbic traduïda per un capellà als anys 70, a més per un capellà molt especial, doncs jo crec que requeria una nova traducció. I aquest mateix capellà, per exemple, va traduir Aristòfanes, que és un poeta còmic molt descordat i molt escatològic. Això també ho havia traduït ell, censurant-lo moltíssim. Doncs ara acaba de sortir, es va sortir el 15 de maig, en realitat, i ha estat tant perquè l'autor m'agradava com sobretot perquè no estava ben traduït en català.
I tant que t'agradava que em sembla que va ser l'eix central de la teva tesi, no? Riure en vers cap a una traducció poètica d'Aristòfanes.
Sí, és per això que et deia, no? Durant la carrera, quan jo el llegia en grec, era un dels autors que més m'agradava i dels que, diguéssim, que convergien més en el meu ethos, en el meu caràcter, perquè és un, ja et dic, és molt divertit, és molt porc.
És una mica gamberro.
Sí, jo també ho soc una mica, i de gamberro, o així. I després, llavors, vaig pensar, ostres, per això jo ho llegia en grec i em feia molta gràcia i en català no en feia cap. I no en feia gens, vaja. I vaig decidir, va, doncs... Però el que passa és que, bueno, és una de les coses més difícils de traduir que hi ha al món, em sembla, i perquè reuneix dues coses, que són la poesia i l'humor, que són bastant intraduïbles. Llavors, per això, al final vaig dir, escolta, mi, a part de traduir-lo, potser em puc fer un assaig. Bueno, un assaig no, una recerca acadèmica, no? I mira, vaig acabar fent la tesi doctoral sobre això.
Eres bon estudiant?
Vaig ser bon estudiant a partir de batxillerat.
I abans no? Què passava?
Abans no. Jo crec que... Bueno, jo vaig canviar de... Jo vaig anar a l'Institut de Castellà a la part de batxillerat, però abans havia anat al Casal. I, bueno, els professors del Casal de Ciències m'agradaven molt, però els de Lletres crec que no em van saber motivar tant com els de l'Institut. I, en canvi, a l'Institut m'ho vaig passar molt bé. Vaig descobrir un món que m'apassionava i que m'agradava molt. I no era pas dolent, en ciències, al Casal, però no... Bé, no estudiant normalet. Però quan vaig descobrir que les lletres m'agradaven i se'm donaven bé, llavors vaig començar a ser bon estudiant, sí.
Va ser per alguna lectura en concret o algun autor que vas descobrir que t'agradaven les lletres?
No, o sigui, llegir sempre havia llegit, eh? I llegit tant coses més de bestseller com tot el que havia llegit Harry Potter o El Senyor dels Anells, però també vull dir, a casa els llibres sí que eren bastant impepinables, per tant, però no en recordo cap que digui. Bueno, recordo un llibre que em va marcar molt quan tenia 16 anys, això, quan estava, jo diria, entrant a primer batxillerat, que és Si això és un home, de Primo Levi. I em va marcar profundament. Recordo que és com la primera lectura adulta que recordo haver gaudit del tot, juntament amb La plaça del Diamant. Aquests dos llibres sí que em van impactar molt. I, bueno, el Primo Levi, mira, el volia traduir i el vaig acabar traduint. O sigui que va ser un llibre que sí que m'ha marcat.
En hora incerta, no? Que abans he dit el Premi Joaquim Domènech, no. El Premi Jordi Domènech.
Sí. Per la poesia de Primo Levi, el que vaig llegir era el diari aquell que fa ell de les seves tants, del seu captiveri a Auschwitz, però també de gran vaig descobrir que havia escrit poesia i vaig decidir, de seguida que ho vaig saber, vaig decidir traduir-la tota.
Et preguntava si eres bon estudiant perquè a la universitat segur vas guanyar el Premi Extraordinari a la de Barcelona, per aquesta tesi de la qual parlava, no?
Sí, la universitat també, bueno, sí, com que m'agradava i se'm donava bé, doncs no, no, i això que treballava durant la carrera, però la veritat és que molt, no sé, m'ho vaig passar molt bé, en moments també complicats, de fet, durant la tesi, i jo crec que vaig arribar al... I això se'n parla poc, perquè, però jo diria que tant els meus companys que han fet la tesi com jo, si no vam caure en depressió, la vam vorejar perillosament. I no va ser una experiència del tot agradable, però el tema m'apassionava i mira, tenia una certa facilitat.
Què va ser el més dur durant aquest procés de la tesi?
Bueno, crec que quan fas una tesi doctoral de ciències, de ciències vull dir experimentals, en el sentit de tipus física experimental o química, o fas moltes hores de laboratori i en fas poques davant d'una pàgina en blanc. La dificultat és diferent, no? En canvi, amb lletres, estàs... Bueno, i a primera que treballes amb equip. Jo crec que quan treballes en una cosa amb lletres, i més encara quan treballes en textos de fa 2.500 anys, que a més han estudiat moltíssim des del segle XVIII els millors ments d'Europa, doncs, primera que és molt fàcil sentir-te un impostor, i això em sembla que ens passa a tots, però després és que tens molt sol. Estàs molt sol, tens una pàgina blanca al davant i et demanen amb 22 anyets que tens, quan jo tenia, no? Sí, 22, que de cop escriguis el que... O sigui, que de cop estudiïs uns autors que, com et dic, han estudiat els filòlegs més importants des de fa 300 anys.
Universitat de Bolonya, Erasmus. Suposo que aquest record és més positiu.
Doncs mira, no, perquè no va ser un Erasmus. No. Ja m'hagués agradat, m'hagués encantat un Erasmus a Bolonya i m'hauria passat molt i molt bé. No, però els records de Bolonya sempre són positius. I he viscut dos cops. Primer per una estada doctoral, que o sigui, part de la tesi la vaig fer a Bolonya, i m'ho vaig passar molt bé. I aquest últim any, l'any passat, jo vivia a Bolonya. Vaig viure un any a Bolonya fent un postdoc. I la veritat és que també m'ho vaig... Bueno, jo, Bolonya és una ciutat molt especial per mi.
Abans ens has comentat, no, que vas tenir una professora que et va inspirar, o un equip de professors. Qui són aquests professors? Que sempre és bonic recordar-los.
Sí, de llatí vaig... Jo no vaig fer grec, això va ser un petit problema a l'hora de començar la carrera, perquè quan m'he acabat dedicant al grec i vaig haver d'invertir hores, perquè la majoria de gent sí que n'havia fet. Però de llatí vaig tenir la Teresa Ochagavía, que m'agradava molt, i al mateix temps vaig tenir el Santi Bocanegra, que es va morir fa relativament poc, un càncer, i tots dos, de fet, eren el professor d'història i el professor de llatí, no? I per això et dic que a l'últim moment no sabia si fer història o clàssiques per ells. Però bé, bueno, en vaig tenir d'altres, que em van agradar, però si n'hagués de dir dos, serien ells, amb menció especial potser de l'Anton Carbonell, que també em va descobrir la literatura catalana.
A l'Anton Carbonell, molts entrevistats ens l'esmenten com a un gran professor. I coincideixes, sí. Doncs.
Sí, sí. És d'aquells professors que aquí se li il·luminaven els ulls quan parlava del que ensenyava.
I tant. Has tingut altres feines absolutament allunyades de la traducció?
Sí, i tant. Durant la carrera, com et deia, i durant el màster, jo treballava al gimnàs de castellà, d'administrador, diguéssim, administratiu, em sap s'ha dit, i per pagar-me la carrera i per pagar-me les coses. I m'ho vaig... Bueno, no sé, tenia uns companys fantàstics, vull dir, era un món absolutament diferent del meu. Això seria la feina principal. Després, bueno, tota la meva feina acadèmica en realitat no té res a veure amb la traducció, però, bueno, res a veure. Estudio la traducció, però vull dir que no tradueixo. I llavors he treballat en una editorial. Vaig treballar de... Ja sé que en una editorial sí que té més relació, però vull dir, vaig treballar d'editor. Allò... corregint, maquetant, totes aquestes coses. Però sí, gairebé tot, excepte això del gimnàs, ha estat enfocat a les lletres.
Eloi, per acabar l'entrevista, ens agradaria que ens recomanessis una cançó.
Una cançó?
Sí.
Això m'hauries d'haver dit amb antelació. Ara no t'ho sabria dir. Una cançó, a veure, deixa'm...
És un atracament precisament perquè disparis la primera que et vingui al cap.
A veure, doncs ara diria Els animals més vells del Pony Pissador, que és una cançó que va... No, o Estrelitzia del mateix Pony Pissador, una de les dues.
Perfecte.
Són dues cançons del Pony Pissador que em fan molt feliç.
Doncs les escoltem. Moltíssimes gràcies per aquesta estona, Eloi.
a tu, Guillem. Moltíssimes gràcies.
Molt bona tarda i molt bona tarda a tu també, Carme.
Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Connectats a les xarxes. Avui és divendres i ens agrada sempre al Connectats fer un repàs d'allò que ha destacat durant la setmana a les xarxes socials. És un treball de Sami Fernández i Jordi Mateu. Bona tarda.
Bona tarda, Carme, i benvinguts tothom al Connectat a les xarxes, la secció dedicada als més destacats de la setmana. Sembla que s'han ressort alguns dels dubtes que es van deixar en l'aire la setmana passada, encara que potser no serà del vostre gust. O sí, qui sap? El que sí que podem afirmar és que ha estat una setmana molt moguda. Així que, som-hi! Pedro Sánchez es queda a la presidència.
He decidido seguir. Seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del Gobierno de España. Esta decisión no supone un punto y seguido, es un punto y aparte, se lo garantizo.
El president ha anunciat la seva decisió després d'una setmana amb dubtes. El passat dimecres va publicar un comunicat al seu compte oficial on explicava que es prendia un cap de setmana per reflexionar després de la denúncia cap a la seva dona.
Como saben, el pasado miércoles escribí una carta dirigida a toda la ciudadanía. En ella les planteaba si merecía la pena soportar el acoso que desde hace 10 años sufre mi familia a cambio de presidir el gobierno de España.
Les xarxes no han sabut reaccionar a aquesta notícia. Alguns han aplaudit la decisió del president, així ho explica Alan Borrasso a TikTok.
Lo contrario habría sido darles una victoria a quienes usan el acoso y la mentira para intentar cambiar lo que vota los españoles. Además, que desde el 2018 el problema nunca fue Pedro Sánchez, fue que gobernase la izquierda. Desde el primer día se le llamó ilegítimo, felón y traidor, y en 6 años no han parado ni un solo momento.
Inclòs milers de militants que s'han reunit enfront de la seu del PSOE per mostrar el seu suport i celebrar els 125 anys del partit. No obstant això, des de que es va publicar el comunicat, molts han desitjat que es marxés, i no ha estat conformes amb l'acció de Sánchez. Jorge Bustos, periodista i col·laborador de la COPE, critica que es faci servir a la seva dona en els seus discursos polítics.
Efectivamente, ha sido todo una farsa, una gigantesca maniobra de captura psicológica colectiva, ha utilizado a su propia mujer, ha usado el presunto dolor de su mujer para relanzar su poder. Desde una posición, además, que nos hace temblar cuando habla de punto y aparte.
Una alta decisió que no ha agradat ha estat el vídeo col·laboració de Jordi Cruz amb l'exconcursant de Masterchef, Tamara.
Pues, por cosas del azar, pudimos contactar y hablar con Tamara y hablamos hoy de la posibilidad de hoy aparecer aquí y decir nuestra opinión sobre lo que ha estado pasando esta semana.
Sí, que creo que todo el mundo ha dado su opinión en los medios y se ha transcribido sí, un poco todo.
Yo no la he dado, tú tampoco.
Els usuaris van recordar una situació similar amb l'actriu Verónica Forqué, que es va suïcidar poc temps després d'anunciar que es marxava de Masterchef perquè era massa mentalment.
Entonces, perdonadme, pero es más importante estar bien yo que decepcionaros a vosotros, con todo el cariño del mundo, ¿eh? Lo lamento muchísimo.
Sí, ya nos dijiste una vez que lo primero era tu bienestar, luego el de tu madre, luego el de tu marido y luego el de tu hijo de 2 años.
Uh-huh. Muy bien, chao. Su delantal. Su puerta.
Gracias.
Mira, Tamara.
Demanem al programa més comprensió amb els participants i, sobretot, unes disculpes de Cruz. Tot i això, el que han rebut ha estat un directe a ambdós assegurant que la Tamara no marxava per salut mental, sinó perquè no li agradava l'experiència.
Es un programa que tú ves y dices, bueno, pues me imagino un poco cómo va a ser la línea. Todo el mundo sabe que no he visto el programa, así que eso ya fallo mío. Pero en el momento en el que entras a vivir esa experiencia y te das cuenta de que ciertas cosas no te gustan, como en un trabajo,
normal,
vas,
normal.
Como una carrera que empiezas a estudiar y no te gusta,
no estoy bien aquí, no me siento a gusto, me quiero pirar.
A més, Cruz assenyala que només es comporta de manera dura amb la gent que ho sap suportar.
Yo creo que el tema de la salud mental es algo muy, muy delicado, muy
creo que se han pasado muchísimo, porque yo de salud mental estoy fantástica, que me gustaría...
Bueno, yo no suelo decirle cosas, porque me pongo muy intenso en MasterChef, es verdad, pero suelo decirle cosas con carácter a personas que tienen carácter. Tamara, os aseguro que es una persona de mente fuerte.
La gira d'Operación Triunfo tindrà un documental. Així ho ha anunciat el compte de Prime Video. El documental explorarà tots els canvis que s'han produït en la vida dels concursants després del seu pas per l'acadèmia del programa.
No fuimos en una, empezamos a la una y con la nota rápido nos dieron la tres. Y nos fuimos en una, empezamos la una. Y con la nota rápido nos dieron la tres.
No obstant això, els usuaris han emprat a les xarxes socials per queixar-se de l'inexistent canvi del vestuari de la Bea. Mentre tots es canvien depenent de la cançó, la concursant només es presenta amb una vestimenta. Recordem que la setmana passada repassaven les crítiques per la desigualtat en el repartiment de les cançons, on el Pol, el segon finalista, només canta 3 cançons, en comparació dels seus companys, que van arribar a cantar 5. Esperem que s'hagi solucionat quan vingui a Barcelona l'1 i el 2 de juny. També vindrà a Barcelona la Billie Eilish. La cantant passarà per la ciutat comtal el 14 i 15 de juliol de l'any vinent. Les entrades han sortit a la venda a les 10 hores del matí. Per si teniu sort, potser en queden algunes. Ronden entre els 65 i 125.
Esta historia empieza mucho más allá de las montañas y las sombras. Al otro lado de la luz. Nació un león sin una sola gota de sangre noble. Un león que cambiaría nuestras vidas para siempre. Mufasa. La tierra temblará. El destino te espera.
Aquest és el pròxim tràiler de la pel·lícula de Disney, Mufasa, el rei lleó. La companyia sorprèn amb una nova entrega clàssica de la història infantil, que promet portar-nos enrere en el temps, explorant el personatge de Mufasa i la relació amb el seu germà, Scar. I fins aquí el Connectats a les xarxes de la setmana. Anireu a veure Operació Triunfo a la Billie Eilish? Deixeu-nos la vostra resposta a Connectats a les xarxes, a Instagram o Connectats a la xarxa a Twitter. Gaudiu de la setmana i nosaltres ens escoltem a la següent.
No puedo parar, rebosando nuestro cuerpo, sudando como en el desierto, yeah. Sabemos que la gente está de más, pero si lo pides eso puede cambiar, en solo un momento. A ti yo te rezo mi santa. Una yo la como baila, ninguna en la disco te alcanza.
Touch on my body feel like ecstasy. No other person, only you I see. My daily dose of the vitamin C. Now only you I need. Love of the bed every time that it goes down. I feel the love, why I don't need no closure. You feeling down, baby, come let me hold ya. Would you come let me hold ya? Love of the bed every time that it goes down. I feel the love, why I don't need no closure. You feeling down, baby, come let me hold ya. Would you come let me hold ya?
A ti yo te rezo mi santa. Una yo la como baila, ninguna en la disco te alcanza. No, 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 es que tú me encantas. A ti yo te rezo mi santa. Una yo la como baila, ninguna en la disco te alcanza. No, no,
Mami, toda la pena quiero curarte. Un shot de tequila con un baile. Un beso en lo oscuro quiero robarte. No tengo que ver, solo sentir tu parte. No te preocupes por lo que yo gasta. Yo no soy como tu último gasto. Tú pide, déjala y mire, yeah.
Dame, dame, dame tu sonrisa. Me tenía que ir y ya me fue la prisa. All night long, guayando el mahón, yeah.
Oh, my baby, to me like a oh no. You draw me to your place. I move with your diddy man, bitch. I move to your diddy man, bitch. My baby, to me like a no. You draw me to your place. I move with your diddy man, bitch. I move to your diddy man, bitch.
Este deseo no lo puedo negar. De mirar tus labios no puedo parar. Rehusando nuestro cuerpo, sudando como en el desierto, yeah. Sabemos que la gente está de más, pero si lo pides eso puede cambiar. En solo un momento, si tú quieres puedo estar adentro. Mami, es que tú me encantas. Mi santa, una yo la como baila, ninguna en la disco te alcanza. No, 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 es que tú me encantas. A ti yo te rezo mi santa, una yo la como baila, ninguna en la disco te alcanza. No, no,
Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell.
Ràdio Sabadell, 94.6.
Terrassa.
Ràdio Municipal de Terrassa, 95.2.
Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5.
El Prat.
El Prat Ràdio, 91.6.
Castellà.
Ràdio Castellà, 90.1.
I Badalona.
Ràdio Ciutat de Badalona, 94.4.
Cada tarda de 4 a 6, connectats.
Bé, doncs ara arriba el moment del cinema, de les estrenes per a aquest cap de setmana i, com és habitual, ho fem amb el periodista Jordi Guillem, de periodista del Diari de Terrassa, i també el nostre company Sergi Estapé. Bona tarda.
Bona tarda. Comença la primera edició del cinema, del Connectats, del mes de maig, que, com sempre, compta, les coses no canvien, amb el periodista del Diari de Terrassa i cinèfil particular, Jordi Guillem. Què tal?
Com estem? Bona tarda.
Doncs comencem el repàs habitual a les estrenes del cap de setmana, que en aquest cas anem tard, perquè, Jordi, les estrenes van ser...
Abans d'ahir, dimecres.
Van ser el passat dimecres, sí, dia 1 de maig, el Dia del Treballador, que tu i jo vam treballar.
Sí, no? Sí.
En fi.
Ja és habitual, que és ho facin habitual. Quan hi ha un festiu, així les sales s'omplen més.
Exacte. Doncs es van estrenar dimecres, no gaires pel·lícules, concretament són 9, si no m'equivoco, i començarem amb una en la qual surt un actor que a tu i a mi ens agrada molt, a mi molt, que es diu David Verdaguer. La pel·lícula es diu, em sembla que l'actor és Àlex Arroyo o Alonso, una cosa
així. El director, així. Àlex Montoya.
Això, Montoya. Sí. Es diu La Casa.
Sí, La Casa és la història de tres germans, que es reuneixen a la casa familiar després de que mori el seu pare, i a partir d'aquí hauran de decidir què fer amb aquesta casa on van passar tants estius de la seva infantesa. És un tema una mica recurrent, podríem trobar una llista relativament llarga de pel·lícules que van del mateix, no? La mirada cap a la infantesa, què fer amb aquells llocs...
El pare o la mare que mort...
Exacte, el pare o la mare que mort, què fer amb els llocs on has estat feliç, etc. En aquest cas està basada en una novel·la gràfica del mateix títol, de Pablo Roca, que va guanyar un premi Eisner a l'any 2020. Dirigeix Àlex Montoya, que és un senyor no massa conegut, però, com deia bé el Sergi, en la interpretació trobem actors molt interessants, com David Verdaguer, Òscar de la Fuente, Luis Callejo... Home. I també d'altres secundaris com Maria Romanillos o fins i tot Miguel Rellán, que és un habitual de les sèries còmiques.
Doncs sí, uns habituals, com deies, de les sèries còmiques, Miguel Rellán, doncs, bueno, l'heu vist a 1.000 sèries i a 1.000 pel·lícules.
És una pel·li que ha tingut, deixa'm dir, bastant èxit aquest any. Va passar pel Festival de Màlaga, on va guanyar 4 premis. Va ser guardonada amb el millor guió, amb la millor banda sonora, també amb el Premi del Públic i amb el Premi de la Crítica. Per tant, és una pel·li que és alguna cosa més d'això que sembla.
És premiada. Doncs escoltem-la, va.
Que no me dices nada. ¿Qué te parece la casa?
Me parece que no se va el olor, José.
Pasamos todas las vacaciones aquí.
Todas, ¿sí?
¿Qué vais a hacer con la casa?
Pues parece que venderla.
¡Hola!
¿Qué pasa?
¿Tal?
Es un problema de dinero.
¿El qué?
Para vender la casa.
El problema es que esto se cae a cacho y no estamos en tino.
Hombre, el hermano responsable.
Doncs La casa, aquesta pel·lícula, com us dèiem, on surt el David Verdaguer i que dirigeix el Àlex Montoya. Ens en anem a Corea amb un drama que es diu Justícia para Soshi.
Sí, avui hem portat un parell de pel·lícules orientals. Una d'elles és aquesta pel·li que es va produir fa 2 anys, l'any 2022, però per coses aquelles de la distribució ens arriba ara. És una pel·lícula llarga, 135 minuts, dirigida per una dona, Julie Jung, i que ens explica una història ben curiosa d'un estudiant que és una història real, està basada en fets reals, el qual cosa la fa més aparatosa del que és. Treballa en un call center d'un operador d'internet mentre fa pràctiques de final d'estudis, i durant els darrers mesos nota que el seu ànim va baixant per les condicions de treball, que són realment degradants, i per uns objectius que se li plantegen, que són cada vegada més difícils. I al final aquesta noia mor, i hi ha una sèrie de successos sospitosos que portaran a les autoritats a investigar aquesta empresa i les seves pràctiques i com tracta els treballadors. Hi ha una detectiu que s'encarrega de la investigació, per tant estem davant d'un thriller, també d'un drama, que, en fi, penso que pot ser bastant interessant, la quota d'avui del cinema sud-coreà, i, en fi, potser us pot agradar. Cinema diferent.
Doncs ens quedem per Àsia i ens anem al Japó, un drama que es diu El mal no existe.
Sí, és el darrer film del cineasta de Tòquio, del cineasta japonès Ryusuke Hamaguchi, que el recordareu molts per Drive My Car, aquella pel·li que va triomfar als Oscars de fa uns anys. En aquest cas, amb El mal no existe, que és el títol en anglès que li hem posat, ens explica la història d'un pare i una filla que viuen en un poble proper a Tòquio, i veuen com la seva vida es veu afectada quan descobreixen que a prop de casa construiran un càmping molt glamurós per tal que hi vagin a veranejar, estiuejar els habitants de la ciutat, i en fi, explica la pel·li aquest enfrontament que es dona moltes vegades entre els urbanites, que se'n van cap a la natura però l'entenen d'una manera determinada, i xoquen frontalment amb la gent que viu en aquest espai natural, i això generarà tota sèrie de problemes, d'impactes negatius en el subministrament d'aigua, en d'altres coses, i d'aquest equilibri fràgil entre la ciutat i el món rural ens parla aquest darrer film de Hamaguchi, amb actors japonesos, una pel·li que en japonès es diu alguna cosa així com Aqua Aba Sonzai Shinai.
Era una dada que tothom estava esperant.
Sí, no, és
com es deia en japonès.
El seu director, després de Drive My Car, s'ha fet un nom i, per tant, va estar al Festival de Venècia de l'any passat, va guanyar el Gran Premi del Jurat, i a Londres també va ser premiada la pel·li. Per mi, la més interessant de la setmana.
Molt bé. Doncs escoltem...
Per tu veig que no.
No, sí, sí. Ah, vale. Que gràcia que diguessis el títol en japonès quan...
Bé, home, dubto. Sempre diem el títol.
Home, sí, home, ja tenim algun oient.
Segur que hi ha algú que sap japonès.
Segur que sabria.
I haurà pogut veure lo malament que l'he pronunciat.
Bueno, però això ja no és del japonès, sinó és de les pel·lícules americanes, franceses, etc. Escoltem una mica del mal no existe.
Los pinos son rojos, los alerces negros.
Por allí pasan los ciervos.
¿Qué?
El lugar donde queréis poner el glamping es un abrevadero para ciervos.
Gracias.
Bueno, entonces habrá que ir a ver qué nos cuentan, ¿no?
Un poco de contaminación no afectará al agua.
Doncs aquest enfrontament, entre cometes, entre el, com deia el Jordi, la gent que doncs, no té sensibilitat per la natura i altres que hi viuen i volen conservar-la.
Està bé aquesta sentència, eh? Un poco de contaminación no afectará l'agua. Endavant.
Faltaria més.
Anem a fer quartos.
Escolta'm una cosa, ens anem a Alemanya, tornem a
Alemanya,
Europa,
vinga.
I fem 5 cèntims del que és un drama que es diu Música. No la música, no, Música.
Música, seques. En alemany, Music, o també com s'hagi de pronunciar.
En japonès no ho saps?
En japonès no ho sé, no l'he estudiat. És una pel·li dirigida per una dona, també, Angela Schanelek, protagonitzada per actors alemanys, que us estalviaré els noms. Uh-huh. És una pel·lícula que també va fer un recorregut per festivals. De fet, a Berlín va ser el premi al millor guió, i a Sevilla va estar nominada també, igual que a Valladolid, a la Seminci també hi va passar. Què ens explica aquesta música? Doncs molt fàcil. És una història, allò, ras i curt, un nen que creix amb els seus pares adoptius a Grècia, està ambientada a Grècia. Quan té 20 anys comet un homicidi, mata algú, i mentre compleix condemna s'enamora d'una noia i té un fill amb ella a la presó. És una noia, una dona que treballa a la presó on està ell complint condemna. A partir d'aquí, doncs, els pares adoptius d'aquest nen doncs, començaran a establir una relació amb aquestes circumstàncies que s'han donat. Doncs una pel·lícula així, potser un pèl dramàtica, de fet és un drama, veurem quina distribució té aquest música.
Molt bé, doncs d'Alemanya anem a França, un drama que es diu, bé, és el títol d'un personatge conegut, un personatge popular, sobretot en el món de l'educació, com va ser Maria Montessori. Què em pots explicar de Maria Montessori?
Primer...
No, no d'ella, sinó de la,
de la pel·lícula. Primer, que la pel·lícula parla del personatge de Maria Montessori, per bé que no és un biòpic, però sí que té tocs autobiogràfics. Primer, deixa'm dir que el títol l'han traduït com els hi ha semblat, perquè la pel·li es diu La Nouvelle Femme, és a dir, La Nova Dona, La Dona Nova, i aquí doncs han decidit això, Maria Montessori. Està ambientada a principis del segle XX a París, i ens explica la història de Lily Dallancy, que és una popular cortesana, que amaga un secret. De fet, la seva filla va néixer amb una discapacitat i ella, com es feia aleshores, la manté allunyada per protegir la seva carrera i la seva reputació, com si que el fet que se sapigués que la seva filla té una discapacitat doncs, hagués d'afectar la seva reputació. Hi ha un dia, per això, que es veu obligada a cuidar de la seva filla, llavors se'n va a Roma i comença una nova vida, i aquí és on apareix en escena la nostra protagonista, Maria Montessori, que és una doctora, de fet és metgessa, que està desenvolupant un revolucionari mètode educatiu per tal de treballar amb aquests nens que se'ls deia deficients a l'època, nens amb discapacitats, i que anys més tard esdevindrà Montessori una de les grans pedagogues com coneixem avui, i molt valorada i reconeguda al món sencer pel seu famós mètode Montessori, que s'aplica fins i tot ara en molts centres educatius. Una pel·li dirigida per Lea Todorov i protagonitzada per Yasmin Trinca, Leila Ketty i Pietro Raguzza, una pel·lícula francesa.
Doncs res, el que farem és una miqueta d'aquest... fer un tastet de Maria Montessori per veure si ens fem una idea.
Vinga.
Se ha demostrado que los niños con deficiencias pueden aprender.
Hola, señora. Maria Montessori.
Es la niña. ¿Admite a niños como ella?
¿Es usted la que cuida de ella?
No.
Esto es un centro de educación, no un orfanato.
Vamos. Los retrasados son retrasados, no hay cura.
Muy bien. Entonces llévesela.
No, por favor.
Doncs, sí, com canvia el llenguatge, afortunadament, Maria Montessori, aquesta pel·lícula, aquest drama fet a França, amb el qual tanquem aquest habitual repàs que fem a 5 de les pel·lícules que s'estrenen aquest cap de setmana. En aquest cas, recordem, ho tornem a recordar, per si algú s'ha incorporat tard, ja es van estrenar el dia 1, amb la qual cosa, doncs, alguns igual ja n'heu vist alguna, i podríeu dir, escolta, aquesta en dient, si aquesta és molt bona, o si aquesta és molt dolenta, doncs ho podríeu dir. També s'estrena, o s'ha estrenat, perdó, el dia 1, Garfield, la pel·lícula, una pel·lícula d'animació dels Estats Units, aquest personatge famós, el Garfield, una de terror dels Estats Units, que la dono per vista, Immaculate, una d'acció també dels Estats Units, que es diu Mission Hostile, i una comèdia francesa que es diu Oh la la.
Ulala, sí que he estat a punt de posar-la, però n'hi caben cinc.
Aquesta expressió doncs, tan típica francesa. De França. I, com sempre, acabarem recordant alguna efemèride, alguna cosa d'aquestes, o algun festival d'aquests que el Jordi es treu sota la màniga. En aquest cas...
Últimament en porto pocs, de festivals. Sí, sé que no agraden.
Sí, digues, digues, que dissabte hagués fet 95 anys, no?
Sí.
Hauria fet 95
sí,
anys.
Sí, sí, demà dissabte... Actriu...
Digues, digues.
No, Audrey Hepburn.
Audrey Hepburn. Jo tinc un déjà vu, jo crec que aquest programa ja l'hem fet.
Però... Sí, jo crec que n'hem parlat, d'Audrey Hepburn.
Jo crec que ja l'hem fet.
Per tant, ens centrarem en altres històries laterals.
No, aviam, és que no passa res.
No, si fa 95 anys que va néixer...
Cada any el 23F, clar, no sé què, les Torres Bessones, doncs nosaltres recordem...
Nosaltres recordem Audrey Hepburn Audrey perquè ens agrada molt.
Perquè era molt guapa i una gran
exacte. Actriu. Va néixer a Brussel·les el 4 de maig del 1929 i va morir a la ciutat suïssa de Tolosena el 20 de gener del 1993. Tenia la nacionalitat britànica, també va tenir la nord-americana, però de fet no és nord-americana, com d'entrada ens pot semblar. Et posaré una mica de deures ara, perquè l'American Film Institute ha fet una llista, va elaborar en el seu moment una llista de les millors actrius, les llegendes femenines del cinema. Audrey Hepburn és la tercera. Quina diries que són les dues primeres?
Bette Davis i Maureen O'Hara.
50%. La primera és la germana d'Audrey Hepburn, Catherine Hepburn. No, això és mentida, no és la germana.
No, no.
Però sí, és igual. Catherine. La Catherine Hepburn és la primera i la segona, molt bé, Bette Davis. I després d'Audrey Hepburn, doncs ja tenim Ingrid Bergman, Greta Garbo, Marilyn
sí,
Monroe,
no,
Elizabeth Taylor...
És difícil. No, ara, sí. Quan has dit Catherine Hepburn, clar que sí que la posaria...
Va, això és discutible, eh? Sí.
Però bé, a mi, per exemple, Maureen O'Hara és una actriu que m'agrada molt i penso que ha fet grans papers, però clar, això és que estem amb el de
sí,
sempre. Ingrid Bergman,
molt...
clar, és que Ingrid Bergman sí, també sí. Ha d'estar allà.
O sigui, això és molt subjectiu. I...
El que m'agrada més és que les que estan són del cine clàssic, que era el cinema.
Exacte,
no...
el bo.
Algunes cosetes que es fan ara.
Mira, va guanyar l'Oscar, només en té un, també podríem parlar de la justícia o no d'aquest fet, l'any 54 per Roman Holidays, Vacaciones en Roma, uh-huh. I també tinc el 93 li van donar un premi per la seva tasca humanitària, al final de la seva vida es va dedicar a desenvolupar tasques humanitàries. Té una filmografia, en fi, no massa àmplia, comença el 48, bé, sí que ho és, però no com d'altres, amb Dodging Seven Lessons, un documental, va fer Monte Carlo Baby el 51, Oro en Barras, també el 51, Vacaciones en Roma, pel·lícula magnífica amb Gregory Peck l'any 53, el 54 fa Sabrina, a mitjans del 50 està en la seva època
Sabrina,
de màxim esplendor.
No?
La primera, sí, aquella... sí, no la segona, no? Guerra i Paz, també el 56, Funny Face, el 57, una pel·li que va ser bastant admirada en el seu moment. Va participar l'any 1961 en una pel·lícula icònica pel qual molts la recordeu, que és Breakfast at Tiffany's, de sí. Desayuno con Diamantes, es va traduir
aquí. És potser la que més se la recorda, tot i que Vacaciones en Roma, amb
aquella vespa... De vespa icònica, doncs, sí, això... total. També va fer Charada, també és una pel·li mm-hmm. per la qual se la recorda el 63, My Fair Lady, el 64... Després seguim amb Robin i Marian, una pel·lícula infravalorada per molts, amb Sean Connery, però que, en fi, que una pel·lícula molt interessant i que tant ella com ell estan fantàstics. La seva darrera pel·lícula, almenys de les importants, és una pel·lícula que es diu Always, per sempre, que es va estrenar l'any 1991, dirigida per Steven Spielberg, que és a dir, Audrey Hepburn va treballar amb Steven Spielberg. Atenció.
T'has deixat Unforgiven, eh?
Unforgiven, sí.
Los que no perdonen, un western, clar, jo soc molt western.
No confondre amb l'altre Unforgiven, no. Western també, no.
Aquesta és amb Burt Lancaster i ella fa el paper de la Índia que van adoptar, bé, etcètera. Mm-hmm. Si la voleu veure, veieu-la. És un western menor, però bueno, que es deixa veure.
John Huston.
I té les seves parts interessants, a mi almenys m'agrada. Escolta'm una cosa, has mencionat My Fair Lady, pel·lícula de 1964, dirigida per George Cukor.
Sobre el mite de Pigmalió.
Sí, Audrey Hepburn i Rex Harrison. Doncs marxarem amb... Clar, és un musical, per tant, hi havia moltes cançons a triar i he triat jo personalment With a Little Bit of Luck, una mica de sort, no? Amb una mica de sort, no? Seria la...
With a Little Bit of Luck, molt
sí,
bé.
Sí, seria una mica la traducció. Doncs marxem amb aquesta cançó de My Fair Lady, si no l'heu vist, veieu-la, tot i que jo no sóc molt de musicals, però bé, aquest val la pena veure'l.
Qualsevol de les pel·lis que hem comentat val la pena i Audrey Hepburn sempre la recordarem.
Per sempre, sí senyor.
Que tingueu molt bon cap de setmana i bon cinema.
To see if man could turn away from sin. The Lord above my liquor for temptation. But with a little bit of luck, with a little bit of luck, when temptation comes, you'll give right in. With a little bit, with a little bit, with a little bit of luck, you'll give right in. Oh, you can walk
the straight and narrow, but with a little bit of luck you'll run amok. The gentle sex was made for man to marry, to share his nest and see his food is cooked. The gentle sex was made for man to marry, but with a little bit of luck, with a little bit of luck, you can have it all and not get hooked.
With a little bit, with a little bit, with a little bit of luck, you won't get hooked. With a little bit, with a little bit, with a little bit of blooming love,
they're always throwing goodness at you, but with a little bit a luck a man can duck. The Lord above made man to help his neighbor, no matter where, on land or sea or foam. Lord...
It's Friday then, it's Saturday, Sunday.
Divendres, per tant, un dia fantàstic per fer una sèrie de recomanacions que podeu aprofitar aquest dissabte i diumenge. Una roda que comencem amb propostes des de Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda, Terrassa. Avui a les 10 de la nit, la Nova Jascava, actuació de les 4F, Ferràs, Ferrer, Fumero i Font. Demà dissabte, a partir de les 6 de la tarda, a la sala Xavi Sallent, gala màgica amb 5 mags d'estil ben variats que mostraran diversos números de màgia. I diumenge, a les 5 de la tarda, a la Factoria Cultural de Terrassa, la novena de Beethoven, a càrrec de la Franz Schubert Filharmonia, dirigida per Tomàs Grau.
Gràcies, Sergi. Ara és el temps per a les propostes de Sabadell. Pau Durant.
En Jair Domínguez, la Neus Rossell i en Peyu fan parada aquest dissabte al Teatre de la Faràndula. Amb el Búnquer Confidencial, la gira teatral del podcast El Búnquer de Catalunya Ràdio. Faran dues sessions, dissabte a les 5 i el mateix dia a les 8 del vespre, amb totes les entrades venudes des de fa mesos. Els tres presentaran un format més teatralitzat del que ens tenen acostumat amb el seu podcast i portaran, entre d'altres, la biografia de Francisco Franco. A diferència del programa, les sessions del Búnquer Confidencial no es gravaran ni es podran escoltar a posteriori. D'aquí el seu nom.
Gràcies, Pau. I arriba el torn ara per a les propostes de Badalona. Santiago Espasa, bona tarda.
Bona tarda de nou, Carme. Després d'aquest inici de festes protagonitzat pel pregó i la popular nit del mono, arribarà un cap de setmana ple d'activitats per a tots els públics. Les puntaires seran les encarregades d'iniciar el primer cap de setmana de festes de maig d'enguany. Ho faran al passeig de la Rambla a partir de les 10 del matí. Només una hora més tard, però, aquest espai l'enveiran les colles populars que participen en la Cercavila Petita i que a les 12 del migdia oferiran una tanda de lluïment a la plaça de la Vila. A la tarda arribarà el torn del Badegegants. La trobada començarà a les 5 de la tarda a la plaça de la Vila, on es reuniran les quatre parelles de gegants badalonins i els gegants d'Alcúdia. El parc de Can Soleil i Calarnús esdevindrà durant tot aquest cap de setmana de festes de maig un punt de trobada cultural. Allà s'instal·larà el festival Art Arnús, que acollirà tant dissabte com diumenge actuacions de bandes referents de la música catalana. La jornada l'acabaran d'omplir dues grans cites a la ciutat: la Fira de Sant Roc d'Artesania i Mostra d'Entitats, ubicada a la plaça Roja, i la Diada Trabucaire a la plaça Pompeu Fabra, amb una actuació dels Micalets on faran un repàs a la seva història a través d'un ball parlat.
Gràcies, Santiago. I ara és el torn per a les propostes que ens arriben del Prat de Llobregat. Jonathan Marín.
Molt bona tarda. Avui a les 9 de la nit a la capsa la pratenca Elena Grueso presenta el seu TFG Genesis, un recull de temes originals que estan basats en el llegat que va deixar la gata Cana. La pratenca oferirà una música que es troba entre el pop, l'R&B i a vegades el jazz. L'entrada és gratuïta. I d'altra banda, avui també arrenca una nova edició del Pratifolk, el Festival de Cultura Tradicional del Prat, que es farà entre avui i demà. Avui la novetat és que es farà l'encesa del sortidor al Prat a 9:45 a la plaça Xavier Ruiz. I pel que fa la jornada demà dissabte, aquesta arrencarà a 9:45 amb les matinades trabucaires pels carrers del Prat i al llarg de tot el dia actuaran diverses entitats de cultura popular al Parc del Fondo d'en Peixo fins a acabar a les 12 de la nit. A més, hi haurà també durant tota la jornada gimcanes, tallers, servei de bar i concerts de música.
Gràcies, Jonathan. Temps ara per a les propostes de Castellà del Vallès. Jaume Clapés, bona tarda.
Bona tarda. A Castellà us convidem a veure l'obra de teatre Travi. Es tracta d'un homenatge a la mateixa família que la interpreta, la família Plassolina, que el seu nom artístic és la família Travi, i que es tracta d'un encontre entre dues corrents teatrals. Per una banda, el clown, el teatre folklòric i popular, i per l'altra, les formes postdramàtiques i metateatrals. Exposa dues generacions i dos moments vitals. el dels que ja veuen al final del camí sense por i el dels que veuen al principi amb pànic. La representació és demà mateix, dissabte, a les 8 del vespre, a l'Auditori.
Gràcies, Jaume. Acabem amb les propostes de Sant Cugat. Jordi Mateu.
Bona tarda. A Sant Cugat, avui a 9:45 estarà la 7a mostra de teatre alternatiu de Casino de la Floresta, el mateix casino amb Salve Regina, amb un preu de 3 euros. El dissabte, a les 12 del matí, tenim concert de música cambra, homenatge a Rosa Sabater, per 12 euros. A l'Aula Magna de l'Escola Municipal de Música Victòria dels Àngels. Finalment, el diumenge a les 6 de la tarda tenim la funció teatral Sol de Primavera, dels Marxosos del Vallès, a la Nau de Cultura de Valldoreix.
Bé, doncs ja teniu totes aquestes opcions, aquestes possibilitats per aprofitar el cap de setmana en qualsevol dels municipis del Connectats. Gràcies una setmana més per acompanyar-nos. Tornarem dilluns, com sempre, la nostra cita amb vosaltres a partir de les 4 i 3 minuts. Gràcies i bona tarda.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Smoking gun.